A la zona citades per l'agència EFE han deixat 22 morts. L'exèrcit israelià diu que ha reanudat l'aplicació de l'alto el foc després que hagués anunciat que havia llançat aquests atacs, aquests nous bombardejos contra objectius del moviment islamista en resposta, ha dit, a la flagrant violació per part de Hamas de l'alto el foc. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 9 del vespre. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Connexió Local, un programa d'IV3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Connexió Local. L'etapa talaiòtica planteja encara moltes incògnites als historiadors. Avui coneixem les darreres troballes al poblat de Ses Talaies de Can Jordi, a Santanyí. Ens ho conten l'arqueòleg Damià Ramis i Sebastià Vidal, de l'associació cultural Lausa, impulsora de les excavacions. Fa prop de 40 anys que l'empresa Alcudi Amar gestiona la zona esportiva del Port d'Alcudi. Enguany, coincidint amb la Fira d'Alcudi, ha presentat un llibre d'entrevistes sobre la història del port esportiu i les persones que han viscut la seva evolució. Ens ho ha explicat Alcudi Ràdio i avui en parlam amb Marc Vera, adjunta a la gerència d'Alcudi Amar. I en Sa Pobla Ràdio feim balanç de la darrera edició d'Art i Copes i coneixem l'exposició central. Nous llenguatges mostra l'obra de 6 artistes vinculats amb el municipi. Ens ho explica David Campaner, artista i comissari d'aquest esdeveniment cultural que enguany ha fet la seva 18a edició. I acabam amb Ràdio Pollença. Joanes Solivelles, la seva directora, ens acosta la programació de la nova temporada. Connexió Local vol donar a conèixer els continguts i la tasca dels mitjans de proximitat i també dona veu a iniciatives i col·lectius locals. Ens podeu escriure al correu connexiolocal@ivetresradio.com. Avui agraïm el suport tècnic d'Ivan López i a la redacció. I qui vos parla? Magda Cortés.
Història Local.
Ses Talaies de Can Jordi va ser un dels grans poblats talaiòtics de Mallorca, situat a 3 quilòmetres del nucli de Santanyí, cada mes d'agost, des de fa més de 10 anys, l'associació cultural Lausa hi du a terme campanyes d'excavació en la col·laboració de l'Ajuntament de Santanyí. La campanya d'aquest estiu ha tret a la llum noves construccions talaiòtiques. Avui volen parlar d'aquestes troballes i també dels diferents projectes arqueològics de Lausa a Santanyí, per això donem la benvinguda als estudiants a Sebastià Vidal, membre de l'Associació Cultural Lausa. Hola, bon
Hola,
dia.
Hola, què tal?
Què tal, com estàs? I també ens escolta Damià Ramis, arqueòleg. Hola, com va?
Hola, va bé.
Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Damià, primer de tot, per situar-nos, què sabem del paper dels poblats talaiòtics a Mallorca?
Bé, la cultura talaiòtica ocupa el darrer gran període de la prehistòria de Mallorca, tenint en compte que la prehistòria de les illes és bastant curta, perquè el primer poblament sembla que se va produir fa entorn d'uns 5.000 anys o un poc menys. Llavors hi ha una primera etapa cultural que cap al final del segon mil·lenni abans de Crist acaba d'una manera bastant abrupta i s'origina aquesta nova període que està caracteritzat per les torres monumentals estalaiots i espalvats que sorgeixen al seu voltant. I això perdurarà en diferents fases fins a la conquesta romana, on, diguem, qualsevol rastre de la cultura talaiòtica desapareix molt aviat. És un període aquest, que abasta pràcticament tot el primer mil·lenni abans de Crist, i van crear una gran densitat de població allà de Montsilla, perquè se n'han comptabilitzat quasi 300 de poblats de Silla, vol dir que és una densitat alta. Tots ells, almenys a les fases finals, saben tenir una superfície d'entorn d'una hectàrea. Això indica una població relativament alta, entre 300 i 200 habitants, de manera intuïtiva, especulativa. I bé, i els poblats, ja vol dir que en diferents fases i modificacions i canvis culturals tan intensos com causats per les influències exteriors, mos expliquen com és l'evolució d'aquesta darrera etapa.
Encara hi ha moltes incògnites per contestar sobre la funció dels talaiots i sobre aquesta etapa de la prehistòria.
Sí, n'hi ha molta, i clar, és vera que anem fent feina i anem fent noves excavacions i nous estudis analítics sobre les restes que trobam, i això permet resoldre algunes qüestions, però amb plantatge de noves, vull dir, és una cosa de mai acabar. Vull dir, les incògnites jo trobo que la més important, i vull dir, un poc jo crec que la gran pregunta de la prehistòria de les Balears és per què sorgeix la mateixa cultura talaiòtica a partir d'una formació social i cultural que habitava en poblat de Navetes en el segon mil·lenni abans de Crist, perquè aquest poblat s'abandonen i se comencen a construir unes torres monumentals de caràcter social, vull dir que no són funeràries, sinó que tenen una funció dins del poblat, i en el seu voltant aquesta, un tipus d'assentament molt diferent, molt més de compacte, d'aglutinats, i llavors és això, és el gran dilema, és contestar aquesta pregunta. Llavors és també la mateixa finalització de la cultura talaiòtica en la conquesta romana, és un tema que mereix molta atenció i estudi, sí.
Per la mare del terme de Santanyí, d'aquestes campanyes que cada estiu se duen a terme a diferents poblats, com són els poblats talaiòtics que trobam al terme de Santanyí?
Sí, bé, en aquest cas el poblat de les Talaies de Can Jordi serveix d'exemple paradigmàtic per l'estat de conservació, tot i diguem les diferents destruccions o alteracions que ha patit al llarg de la història, permet una conservació bastant bona i permet conèixer un poc la fesomia i fins i tot les diferents fases, no? Llavors, els poblats veiem que originalment són un o diversos talaiots amb altres estructures domèstiques, cases, diríem, en el seu voltant, moltes vegades adossades en el mateix talaiot, i que amb unes fases posteriors se van engrandint, se van connectant aquest diferent nuclis entorn a cada talaiot, i cap a mitjan del primer mil·lenni abans de Crist se produeix un fenomen que és bastant general a tota l'illa de Mallorca, que és la fortificació dels poblats. Els poblats se tanquen amb unes murades també molt monumentals, de les quals una de les millor conservades és de Can Jordi. Llavors tenim una darrera fase d'ocupació dels poblats que abarcaria la segona meitat del primer mil·lenni, on començam a trobar ja l'arribada de materials de fora de Silla, sobretot ceràmiques i àmfores, contenidors de vi, però també metalls i altres objectes que indiquen que la societat talaiòtica s'està obrint més en els contactes exteriors i també per mort d'això pateix un canvi més ràpids i més sobtats, no?, d'adaptació a aquestes noves influències que arriben.
Parlàvem d'aquestes campanyes que se fan des de fa molt d'anys, des de fa més de 10, Sebastià. Com comença la implicació de l'AUSA amb aquests jaciments arqueològics de Santanyí?
Bé, francament, precisament, el nostre interès per moure'ns cap a la protecció i la reivindicació del patrimoni fa que ens centrem en aquest tipus de, diguem-ne, monuments de memòria nostra i fonamentalment en el poblet de les Talaies de Can Jordi. Precisament l'Ausa, el seu nom, l'Ausa, s'agafa de la paraula preromana l'Ausa, llosa, focalitzant damunt aquests grans ortòstats verticals que hi ha a les murades de Can Jordi, concretament en una que era el primer objectiu que ens plantejàrem, que inclinada com estava la volíem aixecar. A partir d'aquí, entre campanyes de neteja amb voluntariat i posteriorment amb una relació molt directa amb l'administració local, concretament amb l'Ajuntament, col·laboració amb ells i després, evidentment, aprofitant la subvenció del Consell, hem aconseguit ampliar en un ventall més ample aquesta activitat. No només damunt el patrimoni arqueològic, sinó també damunt altres tipus de patrimoni, fins i tot immaterial, al llarg d'aquests anys. Però el naixement de l'Ausa l'any 2011 oficialment pot dir que va ser a les murades del poblet talaiòtic de Can Jordi.
Parlant de les talaies de Can Jordi, d'aquest poblet talaiòtic, Damià, comentaves, no?, paradigmàtic, aquesta darrera campanya ha permès descobrir una part, no?, fins ara desconeguda. Explicau-nos aquestes darreres troballes.
Sí, sí. Comença jo, tia, no?
Endavant, Damià.
I mireu, enguany mos hem mogut a un altre sector del poblat. Els 10 primers anys de campanyes d'excavació arqueològica havien fet feina en el sector C, que està a l'extrem sud, i els resultats han estat molt interessants de l'excavació i estudi de les troballes, i enguany hem començat en aquest altre sector, que estaria a l'extrem oest. Allà hi havia restes d'una gran construcció, bé, se veia un del lateral d'una gran construcció de planta quadrangular, també monumental, amb un mur de tècnica ciclòpia, la tècnica característica de la cultura talaiòtica i en general de la prehistòria de Mallorca. I què passa? Que aquest mur estava ja a la partió amb una altra finca, i llavors l'altra finca no sabia absolutament res, perquè segurament les feines del camp i l'extracció de pedra havia provocat, diguem, la retirada de tots els blocs, que fossin enderrocs o fossin restes de murs que hi havia a la vista per posar en explotació aquesta tanca. Gràcies a això, la col·laboració dels propietaris i la bona predisposició, hem pogut començar a fer feina allà. I realment hem encetat el meló, dit així d'una manera popular, perquè realment hem excavat la primera capa de terra llaurada i, efectivament, davall d'aquesta primera capa hi ha les restes, hi ha les bases, els fonaments de les construccions que en aquest moment ja no sobresortien de la superfície. Però, diguem, ha estat molt, molt interessant i planteja un futur bastant optimista, perquè en primer lloc han trobat un talaiot que per fonts orals, la gent major, els seus majors els havien contat que hi havia un talaiot que s'havia desmuntat. Ho hem pogut localitzar i delimitar un talaiot circular en columna central, que fa 13 metres de diàmetre. Però després, a partir d'aquest talaiot, hem trobat una seqüència de construccions adossades, en contacte entre elles, però que de manera d'adossar-se ens indica quines són més antigues i més modernes. Les més antigues d'aquest talaiot. Llavors tenim una construcció semicircular que s'adossa en aquest talaiot, que formaria part d'aquest, probablement, d'aquest nucli més antic del poblat talaiòtic. I a continuació tenim la continuació d'aquest gran edifici quadrangular que deu fer uns 200 metres quadrats de superfície, és immens. Coneixem algun paral·lel d'altres poblats de Síria, els països, per exemple, i aquests, així com els talaiots sembla que se comencen a construir a Mallorca cap al segle X abans de Crist, aquests altres paral·lels que tenim són del segle VII, VIII abans de Crist, i fins i tot adossat en un cantó d'aquest gran edifici quadrangular, després trobam un estrem de la murada que s'hi adossa, que, bé, això, com ho he dit abans, sembla que és el procés d'emmuradament dels poblats del segle VI abans de Crist. Vol dir, mos falta excavar totes aquestes construccions, tot l'interior, i documentar tot el que hi pugui haver i estudiar les restes que trobem. Però vull dir, el futur és molt, molt interessant, molt optimista, perquè penso que ens permetrà conèixer molt bé aquesta primera fase de la cultura talaiòtica que ocupa la primera meitat del primer mil·lenni abans de Crist, i fins i tot establir aquestes seqüències que ens permeten veure aquests diferents edificis. Trobar aquests quatre elements en contacte entre ells també és això, una cosa única, perquè sí que se coneixen per separat i que alguns adossats són els altres, però trobar aquests quatre elements característics de quatre moments concrets de la cultura talaiòtica, de la fase inicial de la cultura talaiòtica, ha estat una cosa molt especial.
Sebastià, com diu, com diuen Damià, no? S'ha obert un meló, s'ha fet una troballa molt important, s'ha trobat un talaiòt, s'ha trobat una part d'una paret.
Exacte. Sí, realment estem molt contents d'aquesta campanya d'enguany, no només perquè realment se mos obri un futur prometedor, en aquest cas, si continuem amb la feina començada, sinó perquè també estàvem en un moment en el poblat de Can Jordi on la dificultat de poder continuar l'exploració i la recerca a partir del sector C, que està pràcticament ja completament excavat, se'ns havia tancat per complet. Si no haguéssim trobat aquesta col·laboració amb els propietaris d'aquesta finca de sectors de Ponent, diguem-ne, hauria estat impossible continuar Can Jordi fent feina. Això, per tant, és un punt d'alegria per dos motius. D'una banda, perquè hem pogut seguir prospectant damunt el jaciment i, a més, perquè se mos ha obert el meló, com diu en Damià, en el sentit de que no només podem seguir, sinó que hem trobat. I la troballa és realment, des d'un punt de vista historiogràfic i d'arqueològic, realment molt important.
Damià, ara s'obrin noves perspectives, no?, d'estudi, d'investigació d'aquesta etapa.
Sí, sí, absolutament. Ara, per dir dos temes concrets de gran interès que podrem investigar en aquest sector nou que vos comentàvem, en primer lloc tenim el talaiot circular i el que dèiem en el principi, vull dir, això, diguem, és la part original i la part més antiga del poblat. Però investigar directament el nucli fundacional serà molt interessant. Llavors, per l'altre extrem, tenim un cantó de la murada talaiòtica, que segons els edificis més antics, i podem analitzar aquesta evolució durant els primers segles de la cultura talaiòtica, diguem, un poblat obert, fins que, a un moment donat, les comunitats talaiòtiques prenen la decisió de tancar els poblats i de fortificar-los. Quines són les causes que provoquen aquest canvi, no? Crec que en aquest cas les talaies de Can Jordi poden oferir informació molt valuosa sobre aquests temes.
Estan parlant d'aquesta troballa, les talaies de Can Jordi, una de les zones on heu excavat aquest estiu. Sebastià, també teniu altres projectes, no? Altres jaciments, també les talaies d'en Clan, a Nova. Estan fent feina a diferents punts.
Sí, amb un altre equip d'arqueòlegs hem estat fent una campanya de restauració i reeducació un jaciment arqueològic important. Importantíssim també, que és de les talaies d'en Clar, on també se veu encara restes potents d'un talaiot original, diguem-ne, i després, malgrat encara no s'hagi pogut fer una campanya d'excavació, se veu també una seqüència d'habitacions associades en aquesta, diguem, cronologia que ha parlat en Damià. I fins i tot tenim la base, els fonaments d'un santuari postaleòtic molt interessant i aquesta base actualment, en l'adequació de la campanya d'enguany, bastant ben restaurada. I en el cas de l'estaleòt de la Nova, després d'una partida d'anys ja de fer-hi feina en projectes de restauració i adequació, enguany hem pogut fer una primera campanya de, diguem-ne, d'investigació i d'excavació per recerca, buidant per complet el talaiot que estava colmatant amb una campanya ràpida, però bastant eficaç.
Heu parlat heu agraït, no?, en el propietari dels terrenys que vos hagi permès continuar aquesta excavació. quines serien les dificultats per avançar? Seria per exemple, aquest fet, no?, de que siguin terrenys privats?
És clar. Una vegada s'ha establert una relació entre l'AUSA com a plataforma de la societat civil inquieta per el patrimoni amb l'administració i haver assolit aquestes, diguem-ne, subvencions necessàries, que són imprescindibles, és evident que el problema més greu que podríem tenir era precisament la manca de col·laboració dels propietaris. En el cas, tant en el cas de la Nova com en el cas de l'Estelaer d'Enclar, aquesta col·laboració i aquest bon consentiment ha estat fonamental. I en el cas de Can Jordi, evidentment, els hem d'agrair l'esforç que a nivell de propietat han fet en aquest sentit per atorgar-nos permís per tirar endavant.
Damià, tu també ho comentaves, no?, com a arqueòleg, aquesta la importància de que els propietaris dels terrenys col·laborin, tinguin consciència, no?
Sí, absolutament. No? I, bueno, és una cosa que si mos posem en el paper dels propietaris, és vera que no és estrany que vegin moltes vegades en desconfiança l'interès per fer investigacions arqueològiques en un terreny seu. Però precisament per això s'ha de posar encara més en valor aquesta sensibilitat i la facilitat que han donat per poder fer feina dins la seva propietat. No és el més habitual i hem de tenir en compte que en el cas de Balears la immensa majoria de jaciments arqueològics estan en propietat privada, no? Llavors bé, sí, és un exemple a seguir, no?
Ja per acabar, Sebastià, parlant de l'AUSA, hem parlat d'aquests projectes arqueològics, quins altres projectes teniu ara en marxa?
Bé, l'AUSA no només està centrada en el patrimoni històric, prehistòric i arqueològic, sinó que també està centrat en altres tipus d'elements patrimonials, tant materials com immaterials. Fonamentalment també tenim com a projecte estrelles organització conjunta en l'Ajuntament de Santanyí de les jornades d'estudis locals que permeten a diferents investigadors tirar endavant en la seva recerca. Aquesta funció que fa l'AUSA com a plataforma de sincronia també apunta molt cap a la implicació cap als joves i la divulgació en aquest sentit de la recerca, no només a través de les jornades d'estudi local, sinó que també feint la divulgació de tot allò que hem trobat en els nostres jaciments talèotics i els atrelladam en els més joves. També a nivell de recuperació de patrimoni immaterial tenim la recuperació del camp de Set Sales per Pasco, de Salers a Santanyí, que ja s'ha fet tradició també en els anys que fa que sortim cada Pasco a recordar-ho en el poble. I també un altre dels nostres projectes importants és la recuperació d'aquesta història i aquesta memòria més propera, més immediata, però que s'oblidaria ràpidament a nivell documental de tot allò que és fotografia i audiovisual que ens puguin tenir clars qui som i cap on anem. Hem recuperat i hem digitalitzat la major part de l'arxiu fotogràfic d'Anna Maria Grimalt Noche, conjuntament amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament, a partir d'aquest projecte, ha obert un concurs de fotografia anual del poble en relació amb el nom d'Anna Maria Grimalt. També vàrem recuperar ja fa bastant d'anys un gran arxiu audiovisual en vídeo d'en Tomeu Ruton, que li deien de mal nom, que és un document, és a dir, hi ha una base documental històrica de pràcticament la darrera meitat del segle XX interessantíssima.
Molt bé, Sebastià Vidal, membre de l'Associació Cultural L'AUSA de Santanyí, Damià Ramis, arqueòleg. Gràcies a tots dos per explicar-nos aquestes darreres troballes a les estelades de Can Jordi i enhorabona per la vostra feina.
Moltes gràcies a vosaltres perquè també ens ajudàveu en aquesta tasca de difusió que és importantíssima. Gràcies.
Exacte, gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Gràcies, fins una altra.
Tres ràdios Patrimoni.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Potència local. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Seguim a Connexió Local i connectem ara amb Alcúdia Ràdio. L'empresa Alcúdia Mar ha estat part fonamental en la construcció i modernització del port esportiu d'Alcúdia. Fa 37 anys que l'autoritat portuària li va adjudicar la concessió per construir i explotar aquesta zona nàutico-esportiva. I enguany, per la fira, han presentat un llibre d'entrevistes sobre la història del port. Una manera de reconèixer les persones que han viscut la seva transformació i també de fer un homenatge al teixit econòmic del municipi. N'ha parlat Alcúdia Ràdio, Bertó Romeu Bestart, president del Alcúdia Mar.
L'esport d'avui és lo que és, i és Alcúdia lo que és gràcies a l'esforç comú de moltíssima de gent en tots els àmbits, de cultura, el comerç, indústria, el món de l'empresa, la política també, lògicament, però tota aquesta gent han contribuït, i això és el que intenta traslladar al llibre. El llibre local fes un homenatge als, diguéssim, als nostres, entre comates, vinculant més directes a nosaltres, i després tota la gent, cada alguna manera, ha format part d'aquest projecte col·lectiu que ha convertit a Alcúdia en una ciutat excel·lent, en un destí excel·lent i està a la vista.
El Bartomeu Bestart, president d'Alcúdia Mar, parla dels seus inicis al port d'Alcúdia.
Jo quan vaig arribar a Alcúdia, el primer lloc que record, saps quin és? Saló de sofre, que feia
sí,
la ximenea.
Això ho diu.
Sí, ho explica aquí.
Això ho explica en el llibre.
Perquè va ser una cosa que me va marcar. Però jo, aquesta olor de sofre que ara podia ser odiosa, podia ser... A mi no me molestava tant, perquè jo sofre ho tenia, jo som de família de pagesos, i el sofre l'empleaven per, com a fungicida per moltes de coses, no? Per serrer, per fruiters i demés. I aquella olor que era, com molestava, i que ara seria una verdadera tentat ecològic, doncs, bueno, en aquell moment, jo conto això perquè... Des d'aquella visió, en aquell moment tot estava per fer, tot estava per desenvolupar, l'esport va sofrir la transformació que va sofrir, però una transformació que jo crec que la demanava.
És Bartomeu Bestart, president d'Alcúdia Mar, Alcúdia Ràdio, amb motiu de la presentació del llibre La història d'un port, el somni d'un poble, un retrat humà d'Alcúdia, impulsat per Alcúdia Mar. Avui volem parlar d'aquesta publicació i per això saludam a Mar Vera, adjunta a la gerència. Hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies per contactar-me.
Mar, com sorgeix la iniciativa de fer aquest llibre?
Pues la veritat és que va sorgir dels presidents que acabam d'escoltar i ho ha explicat molt bé. Va tenir aquesta idea d'intentar recopilar tanta informació i tant de records també, no? I sensacions i un poc el secret de l'Alcúdia que tenim avui abans de que se perdés. La seva intenció era pues, que la informació es poda i que a vegades hem de saber d'on venim per saber cap on volem anar. I amb aquesta idea, i s'ha d'homenatjar, com ell explica, tothom que hi va intervenir, va sorgir l'idea d'aquest llibre.
Com és el llibre? Deix que deia que també és president, que Bartomeu Bestart, que era una manera de fer un homenatge, no? Totes aquelles persones que han tingut, que han participat en la construcció d'aquest port, quantes entrevistes trobam i qui participa en aquest llibre?
Pues aquest llibre són unes 100 pàgines que aglutinen 35 entrevistes en total. A més, cada entrevista acompanyada d'una foto del protagonista i bé, també se divideix entre les entrevistes de persones que avui en dia encara ens acompanyen, que quasi tots representen segones, terceres, inclús qualque cinquena generació de negocis importants, no només d'esport d'Alcúdia, sinó de tot el municipi, perquè és veritat que vàrem començar amb l'idea de que només varen començar amb els nostres, diguem, amb els més propers, sí. Però vàrem acabar veient que tothom era molt rellevant, encara que no estàs dins la zona portuària, perquè al final tot està connectat. I després també hi ha una part in memoriam, on se reta homenatge a persones que ja no hi són, a través de l'entrevista, persones properes d'ells, són fills o nets, inclús hi ha qualque secretari de persones que han representat qualque cosa bastant significativa pel municipi, i en el final fins i tot ha fet falta també, després d'aglutinar totes aquestes entrevistes que són molt emotives i que te transporten a un moment concret, un epíleg que és un poc més tècnic que ha escrit Antoni Domingo i que dona una mica de sentit històric i econòmic a tot el que se conta, no? I tot hi ha referències creuades superinteressants entre una part i l'altra del llibre.
Clar, perquè Alcudia Mar, dèiem que fa 37 anys que gestiona l'esport esportiu, ha viscut aquesta empresa la transformació de Mallorca, d'Alcudi, d'esport. Com ha estat aquesta història, aquesta transformació?
Pues mira, això ho explica molt bé aquest epíleg que comença quasi 100 anys enrere, explicant pues, que Alcudi era un municipi que se dedicava a l'agricultura i inclús que hi havia zones que no tenien gaire valor per properes a l'Albufera, molta d'aigua, i com a poc pues, a través de iniciatives que s'anaven desenvolupant una darrere l'altra, se transforma, no? Se prepara per l'arribada del turisme i això canvia per sempre tant la fisonomia urbana com el model econòmic de tot el municipi. I això m'ho expliquen en aquest final de manera més tècnica Antoni Domingo, però també se pot extreure de cada entrevista on cadascú t'explica la seva història, de quan va arribar, que no hi havia res, que ha dit moltes persones tampoc tenien gaire cosa i se van amb esforç i temps i dedicació pues, van muntar empreses i negocis de la nada, per dir-ho de qualque manera, i ara ja sí que avui surten en el llibre perquè han prosperat.
Sí, dèiem això, no?, de com ha evolucionat. Quina és la dimensió actual ara del port esportiu, del port d'Alcudi?
Ara mateix som, jo crec que no només esport esportiu, sinó en conjunt tot esport d'Alcudi representa un pol d'atracció turística i també econòmica, no? I per donar-te xifres, sí que hem de tenir en compte que aquí pues, hi ha un port comercial que va fer una aposta molt important cap en això en els seus moments, que explica també a l'epíleg, quan havien d'importar pues, materials, inclús esports, que se guardaven aquí o que els esperaven a locals del camp de futbol, coses així, jo sí. He pres moltíssim llegint. I ara pues, arriba moltíssima mercaderia, també surt d'aquí, també hi ha la part pesquera, on també se li dediquen unes pàgines, com ha evolucionat, lamentablement aquesta ha anat minvant i ha anat perdent força, però bé, d'altra banda, pues, la part turística i esportiva ha crescut. Nosaltres, com a port esportiu, ara mateix ja tenim 745 amarraments, tenim un varador, també una zona tècnica que dona feina no només en els locals que també tenim aquí, que són uns 30, sinó gent de fora que ve feina aquí. I, bueno, en el final som una petita ciutat nàutica que és una porta per gent de fora que arriba navegant i també ho és per la gent que arriba a peu i vol passejar per aquí de dins. Estem totalment connectats amb el municipi i el que explicava en el principi, no? Tot està relacionat, tothom aporta i entre tots tenim el passeig marítim meravellós que tenim i disfrutant pues, d'aquesta primera línia marinera i nàutica que la veritat que és una meravella.
Quins diries que són ara els reptes que tenen per endavant l'esport esportiu o l'esport esportiu d'Alcudi?
Pues estem tots d'acord, no només nosaltres, sinó els entrevistats en aquest llibre que parlen una mica del futur, que els principals reptes són el relleu generacional. Això ho compartim tots els que han format part d'històries rellevants, no? Que a vegades pues, no, ojalà hi poguessin ser per sempre, però no és així. I després també la sostenibilitat, tant a nivell pues, econòmic com mediambiental. És un repte que tenim per endavant, que des d'Alcudi ja fa molts anys, diria que des dels principis i per un tema de naturalesa nostra, de per on estem situats i per el que ens dedicam, ja estem compromesos amb això, però hi seguim fent feina cada vegada més connectats amb les tecnologies i amb la innovació, que són les que ens donen solucions en els problemes que podem tenir, i seguim orientats cap aquí, però no deixarà de ser un repte. El canvi climàtic també ens ho recorda i fem feina cada dia amb aquest objectiu.
Estan parlant d'aquest llibre, La història d'un port, del somni d'un poble, un retrat humà d'Alcúdia, un llibre que ha impulsat Alcudia Mar. Mar, on el podem trobar?
Aquest llibre està disponible a les nostres oficines, podeu contactar amb nosaltres, tant sigui per correu electrònic o alcudiamar@alcudiamar.es, us podeu telefonar o podeu passar per aquí a Cercarnel, perquè en tenim, i el anirem posant a disposició diferents esdeveniments que vagin sorgint fins que acabem les existències. No ens en queden tants, perquè és veritat que ja, com tu has dit, estava disponible a la Fira del Cur, i va ser tot un èxit, i la gent ha volgut col·laborar amb el projecte que hi ha darrere aquesta venda, que no és per nosaltres, la recaptació va a una entitat solidària d'aquí del CUDI, i segueixen, això sí, disponibles fins que els acabem a través de la nostra oficina.
Molt bé, Mar Vera, adjunta a la gerència del CUDIAMAR. Gràcies i bé, enhorabona per aquest llibre que segur que bé, recull aquesta part, no?, de la història del CUDI.
Exacte, moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos per ell.
Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Connectam ara amb Sa Pobla Ràdio. Sa Pobla ha acollit aquest passat cap de setmana una nova edició d'Art i Copes, la número 18, que enguany ha dedicat a 6 artistes vinculats amb el municipi: Anna Vallespí, Cata Valls, David Campaner, Felip Caldés, Jaume Mir i Pep Siré. Nous llenguatges és el títol de l'exposició central que es pot visitar al Museu de Can Planes i que mostra obra d'aquests 6 artistes. Alguns d'ells, Felip Caldés, Anna Vallespí, Jaume Mir, han parlat amb Àngels Hernández a Sa Pobla Ràdio.
Li diu que hi ha algun fil que un és que és la vostra obra o no?
És una pregunta difícil. Sí, el fil dels nous llenguatges, crec, no? Que explicat d'una altra manera, no sé, podríem dir... que no mos conformam, crec, cap de nosaltres, en haver après una tècnica i aplicar aquella tècnica a les nostres obres any rere any, tota la vida, no? Com se feia a vegades un temps, que un sabia pintar paisatges i tota la vida pintava paisatges. Jo crec que cap de nosaltres està encasillat en fer la mateixa cosa de manera així indefinida. M'agrada canviar, m'agrada provar coses noves... Mm-hmm. I jo crec que aquest podria ser fiel un poc.
Sí, jo crec que això ja va més un poc en la societat avui en dia, que ja està tot tan canviant, tot canvia bastant ràpid, i jo crec que va dins aquest d'això.
Escoltam Sa Pobla Ràdio, són Anna Vallespí, Felip Caldés i Jaume Mir, algun dels artistes que participen a l'exposició col·lectiva Nous Llenguatges, que es pot visitar al Museu de Can Planes de Sa Pobla, una mostra que s'ha inaugurat aquesta darrera edició d'Art i Copes. Avui volem parlar d'aquesta Art i Copes i també d'aquesta mostra, i per això saludam a David Campaner, artista i comissari d'Art i Copes. Hola, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Heu celebrat aquesta edició de 8, com ha anat?
Bé, molt bé, tenim un poc de ressaca cultural, però és una ressaca gratificant, sí. De veritat.
Enguany l'heu dedicada a 6 artistes. Com ha estat això de decidir això de dedicar aquest Art i Copes a 6 artistes?
Sí, a la darrera edició ja vam parlar que faríem un poc de canvis, perquè fins ara sempre havia estat un artista protagonista. Però, clar, ja entràvem més en els anys 80, 90 i els 2000, i aquí ja havia com a més moviment artístic a la Pobla, i va ser el moment de dir, bé, doncs com ja m'hi faran la fórmula de 6 artistes, que també donen més veritat i més moviment a l'esdeveniment.
Parla'ns d'aquests artistes i del seu vincle en la Pobla.
Bueno, tots sí, perquè jo també m'he dit Laura...
Tu també hi ets, exacte.
D'una manera o l'altra, vull dir, no vol dir que siguin poblers, vull dir, no sé aquestes idees, sinó que van tenir un vincle amb el moment àlgid de la cultura de la Pobla, després de la feina feta per Antano, per Ampisa, amb Manzanares, amb el Caldés, etcètera, i ja se va generar aquest moviment amb els Art i Copes, precisament, perquè va ser fa de 8 anys, no?, que van generar aquests artistes, i ja en els anys 80 arribem en aquest moment de que ja hi ha una base de cultura consolidada i sobretot amb el tema de l'art contemporani. I, per exemple, si Campet Cidé és poble, i seria li van comentar, o quan jo fos comissariat, li vaig dir que seria el pont entre aquella generació i la segona generació, que seríem els altres que són més joves, bé, no tan joves actualment, que vàrem reenganxar. I, per exemple, l'Aina Ballestí, que ara ho explicava ella, tots feien feina en diferents tècniques, i l'Aina Ballestí és de Campanat, però sí que venia sovint de Sant Poble, va posar a Sant Poble, igual que jo mateix, que som d'Inca, però ja en aquell moment sabia que el moviment anava tan plan, també les exposicions, fins que s'ho vaig començar a exposar dins el poble, etc. I així igualment a la resta de companys de l'exposició.
Podríem dir que sou la generació que sorgeix de l'art i copes, o que sorgeix, no, que se coneix o que se vincula a partir de l'art i copes?
Bé, art i copes, o per aventura, tot el que se va generar, no?, amb aquesta art i copes i també amb els fons del museu, que va ser també de les trobades de pintors, que se va generar paral·lelament en aquesta art i copes, i després ja tot el món cultural i després de precisament de la generació i creació de Can Planes. Crec que d'una manera o l'altra tots estem vinculats amb aquest món cultural i no sé en quin moment, bé, no sé si dic que som una generació que ve a conseqüència d'això, però sense cap dubte varen veure i varen gaudir molt d'aquest moment.
Parlàveu a la Pobla Ràdio dels nou llenguatges, d'aquesta mostra que se pot visitar al Museu de Can Planes. Parla'ns un pot d'aquesta exposició.
Bé, el fill conductor, com explicava en Aina, i després en Jaume també justificava, és que veig sis artistes, sobretot l'obra que presentam, és molt diversa, tot, òbviament, seguint aquesta idea de ser contemporani i la possibilitat que té ser contemporani. Per exemple, no sé, en Cata Valls, ella realment és il·lustradora, que se va formar a París, i després sí que aquesta il·lustració forma part de la seva obra pictòrica, no? I és com aquesta fusió de dos llenguatges que, per ventura, serien completament separats, se podria quedar aquesta il·lustració, però com, òbviament, han arribat a la pintura. O, per exemple, en Felip Caldés, que també canvia constantment, no?, amb aquesta necessitat, no?, que de vegades tenim els artistes de trobar altres formes o altres llenguatges. I la instal·lació, l'escultura, sempre forma part de la seva obra, no? I, per exemple, sorprèn amb una instal·lació escultòrica, també de vegades és difícil ja posar una etiqueta,
sí,
que ha presentat aquí a Can Planes. O, per exemple, en Pat Siré, que podria ser, diguem, no?, l'artista com a clàssic, podríem dir, i no, sense cap dubte, ell ha canviat de llenguatge, si, per exemple, fa la part més de documental, artístic, i ha deixat un poc el tema de pintura, com entendríem, de forma clàssica.
Mm-hmm. Jaume Mir, què ens pot dir en Jaume Mir?
Pues en Jaume Mir també, per exemple, ell va néixer, bé, ell és poble, sí que, per exemple, la seva formació pictòrica va anar en els tallers d'en Julià Manzanares, va anar en els tallers i continua anant d'en Ferran Pisà, i se vol passar també, no?, que a part que dius, me'n recorda la forma de tal, no?, que tots sempre tenim un punt de referència, i la seva obra també ha anat canviant. Ell sí que, per exemple, fa ús més de la pintura, però la seva pintura, per exemple, el tema de la matèria, els colors, etc., han anat canviant en el seu propi llenguatge. També, clar, podem parlar... Ah, perdona.
Sí, no, digues.
Podem parlar també de l'obra de Naina Vallespí.
Sí.
I, per exemple, ella, clar, sorprèn molt bé, la seva darrera obra era, se basava en la sorpresa, per això dic que sorprèn molt, no?, i tenia com unes finestres que el públic inclús pot interactuar en l'obra. Per tant, ja no es queda simplement a un plànol completament vertical, sinó que ja fa que inclús el públic interactuï en la seva obra, com les peces que ha presentat en aquesta exposició.
Ets també un dels artistes que hi participen. Parla'ns un poc de quins serien aquests nous llenguatges dins la teva trajectòria.
Bé, jo crec que també, no te'n repetir un poc, però crec que el que va dir Naina a la ràdio de la Pobla, vull dir, és el que feim feina tots, i en el meu cas igualment, no? Crec que a vegades, sí, també ho explicava les vistes guiades d'aquests dies, que els artistes a vegades mos avorrim de fer avorrim, o quan ja domines una tècnica necessites com un poc més de canvi. I, per exemple, clar, jugar amb altres llenguatges, com per exemple a mi m'agrada molt el tema de les instal·lacions, aprofitar materials i ficar-los dins la meva obra i que surtin i que connectin, i per exemple que ha presentat en aquesta exposició, no? Que serien tres peces en forma circular, perquè estic molt obsessionat amb aquesta forma, i després una instal·lació que complementa, es vincula, i a més el públic pot interactuar i pràcticament se converteix en una obra.
Aquesta exposició Nous Llenguatges es pot visitar, no?, al Museu de Can Planes. Mm-hmm. Que suposa pels artistes poder mostrar la seva obra a Art i Copes i aquests esdeveniments?
Bé, jo crec que és una fita molt consolidada ja dins el poble, no? Les 18 edicions ja ho diu, i crec que a més molta gent ja coneix o mos coneix a molt de nosaltres, i per mostrar una obra dins Can Planes, les instal·lacions que té, que són una instal·lació molt dignes, crec que sobretot dignifica l'obra a la vegada, i també ens acostem al públic i podem veure, no?, aquest canvi o aquesta evolució que cada artista, en aquest cas aquests 6 artistes, tenim a la nostra obra. Per tant, és algo molt positiu.
Falten espais expositius a la part forana de Mallorca?
Bé, jo crec que n'hi ha, però no sé si és una crítica, és una crítica constructiva, com dic jo sempre.
Sí.
Crec que s'han de reactivar i sobretot modernitzar per arribar en el públic, no? I sobretot que la gent tingui contacte, que sàpiga les activitats que hi ha, i que falta una mica aquesta part, no? Però espais en tenim.
Hi ha espais, però diries que falta que arribi, que la gent ho conegui o que comuniqui millor.
Que es dinamitzi, vull dir, l'espai és per una exposició s'inauguri i que quedi ja morta i no se facin activitats o difusió activa, queda mort, no? Perquè si després se n'olvida, ja s'ha inaugurat i de vegades si gent se pensa que ja s'exposició no hi és. Per tant, crec que seria aquesta part, però els espais i espais molt, molt adequats i crec que en tenim bastants.
Molt bé, David Campaner, comissari d'Art i Copes, també un dels artistes que participa a aquesta exposició Nous Llenguatges que podeu veure al Museu de Can Planes a Sa Pobla. Gràcies i bé, fins aviat, fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió
animals, sí, perquè pica molt.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Pollença.
Arribam a la recta final de Connexió Local. Seguim la nostra ronda en les diferents emissores de proximitat per conèixer la nova programació. Aquesta tardor, Ràdio Pollença reprèn algun dels seus programes i també estrena nous espais. En volen parlar la seva directora, Joana Solivelles. La tenim al telèfon. Hola, Joana. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Encantada de xerrar amb vosaltres una estoneta.
Nosaltres també. Que com heu començat la temporada de tardor a Ràdio Pollença?
A tope, com sempre,
sí,
Magda. Tenim qualque novetat. Te contaré les novetats, perquè
sí.
No me vull deixar res i... I bé, nosaltres seguim fent programes d'actualitat local, informatiu, les entrevistes de tot el que passa a Pollença, això, com sempre, que som professionals d'aquí, de la ràdio. Però bé, ja sabeu que aquí a Ràdio Pollença sempre hem comptat amb una extensa xarxa de col·laboradors. Aquí no mos cansam mai d'agrair tot el que fan altruistament, aquí, setmanalment, quinzenalment o mensualment. I tenim qualque coseta nova, que vos comentaré. Tenim un programa que se diu Upipero, clar, molt pollencí, Upipero, i això és una idea d'un col·laborador que ja fa estona que ronda per aquí per la ràdio en diversos programes, en Joan Rafael Coves, que de fet és col·laborador de Xiu Xiu, a IB3.
Sí.
Ja fa estona que també col·labora per IB3. I doncs Joan Rafael és un gran col·laborador, i aquesta vegada amb un grup d'amics mos va proposar fer Upipero. Si pensàvem en aquesta paraula, molts podem pensar en nostàlgia, en infantesa, en jugar, en pilotes, i en el món del futbol, és un aficionat que va en un camp menjant pipes. I ja vos podeu imaginar que aquest programa, és més que un espai radiofònic, diríem que és com una tertúlia de bar, però aquí, en un micròfon, un programa especialment per xerrar de Mallorca, perquè tots són mallorquinistes, tots són molts seguidors de l'equip vermellanc. I bé, és un poquet un programa que ells feien aquest grup d'amics a través de WhatsApp o tertúlies de bar, i l'han passat aquí un pic per setmana per parlar de Mallorca. I bé, molt bé, a més, molt dinàmic, bé, si coneixeu en Joan Rafael i tot el grup, que no els mencionaré ara perquè són molts, una novetat molt xula. Després, atenció, si sou seguidors d'en Rabassó i de Don Andreu, que sabeu que estan circulant per Europa amb aquest programa Kilòmetre Zero d'Estí Europa, i de nosaltres cada dilluns a les 12:30 connectam amb ells, amb en Toni Rabassó i en Andreu Canyelles, per saber un poquet en directe què fan, per bon postura, mos conten un poquet les seves aventures. Ja sabeu que recorren 34 països, 13.000 quilòmetres en 3 mesos, amb una Renault Kangoo del 2004, Varen sortir de Pollença dia 1 d'octubre i està previst que tornin dia 30 de desembre. No ho sabrem quin dia tornaran, però bé, ja han fet dues connexions amb ells i mos ho passat molt bé. Mos conten un poc el que fan en un moment i el que els hi ha passat. Ara en Rabassó ha tingut grip. Bé, les seves batalletes, sí, que ja sabeu un poc com funcionen, i és una connexió molt divertida. Després, què més tenim? Un programa que encara no ha començat, però que començarà, és Ubuntu Som Diversitat. Començarà la setmana que ve, aquest programa. El farà el coordinador de l'Escola d'Adults, que és en Miquel de la Rosa, que de fet, Magda, tu el vas entrevistar, sí, a Connexió Local, i ja te va avançar,
sí,
que faria,
sí, sí, sí,
col·laboraria en la ràdio. Ja te va avançar que faria aquest programa. Després tenim Rebentat Anglès, que són en William Matt, en Matt i en Will, que també els has tingut a Connexió Local, que
se van
estrenar aquest estiu, sí, i la continuen.
Ja
han llençat la ràdio, i nosaltres estem encantats que seguís gent jove, amb idees noves, un programa fresc, i van comentant temes d'actualitat, debat i un poquet d'humor, que això sempre va molt, molt bé per descomptar un poquet. Bé, no anomenaré tot el que tenim, Magda, perquè pràcticament mantenim tots els programes de la temporada.
Mantenim tots els col·laboradors. Molt bé.
Tenim cultura, ciència, humor, llibres, esports, música, psicologia, vi, noves tecnologies, educació, igualtat, toponímia. Bé, no vull dir ningú perquè me deixaria
segur,
gent.
Segur.
Segur, tu saps que nosaltres tenim una gran xarxa, una joia de col·laboracions, que no tenim res més que agrair. Programes que de fet són de molta qualitat, que hem de valorar que els col·laboradors s'ho preparen moltíssim. I només te puc dir que estem ara organitzant un sopar d'agraïment i som unes 80 persones. Amb això vos podeu imaginar la xarxa de gent que se fa Ràdio Pollença seva. Gent d'aquí que ofereix programes i tenen les portes obertes, i ja tenim molta diversitat i són programes molt, molt interessants i que omplen la programació que no poden fer o pots professionals que som aquí fent feina. Vull dir, nosaltres només els donaré gràcies en majúscules sempre que venen.
I a més recorden, Joana, que tots aquests programes, tots aquests continguts, els pengeu sempre a la vostra,
sí,
pàgina web, se poden escoltar tot en qualsevol moment, i també és una manera de fer arribar totes aquestes iniciatives de Pollença al món.
I tant, així és, Magda, de fet, la feina de Xicoma que vam de fer un programa en directe, ja l'exportam, ho pugem tot d'una a la pàgina web i a xarxes, així que vos convidam a tots a seguir Ràdio Pollença per xarxes, a entrar a la pàgina web de radiopollença.net i també podreu veure un poquet el que feim i, clar, mos centram en xerrar de Pollença, però a vegades sortim un poquet d'aquí també, eh? I també volia dir que més de novembre tornaran les escoles, tornarem a obrir micros a les escoles, en la campana. Totes les escoles, cada setmana un centre diferent, passen també per aquí amb els seus programes que se van preparant, i això també és molt guapo, molt enriquidor.
Molt bé, Joana Solivelles, directora de Ràdio Pollença. Bé, enhorabona per tota aquesta graella de programes que des d'aquí, des de Connexió Local, ja sabeu que seguim, vos escoltam i vos donam difusió. Gràcies, Joana.
Gràcies, Magda, i també nosaltres agraïm que de tant en tant entrevistes en aquests col·laboradors que passen molt de gust de passar per Ivetra Ràdio i viure també aquesta experiència allà. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins aviat.
Adéu. Esperant s'hora que no arriba, impacient per tornar a veure't. Imagina aquesta lluna
i en Ràdio Pollença arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Lluís Menéndez i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Recordeu que ens podeu escoltar a ib3alacarta.com i en redifusió a les emissores col·laboradores. Vos deixam en coets de la banda Ulls Secs. Salut i fins la setmana que ve. Ja sóc aquí i mos miram. No sé què dir.